Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Comencem amb algunes preguntes. Per què se m'infla la panxa quan menjo determinats aliments entre la setmana, però en canvi, al cap de setmana, els mateixos aliments no em produeixen el mateix efecte? I què vol dir una panxa inflada després de menjar? És normal o ens hem de preocupar? Quin paper té l'estrès sobre la digestió, la microbiota, la boira mental i determinades malalties? Perquè tots els especialistes del món estan d'acord en que l'exercici és el rei quan parlem d'hàbits saludables. Avui entrevistem un dels grans experts del país en malalties autoimmunes i en inflamació. El dietista nutricionista Marc Vergés tracta els seus pacients des d'una visió integradora, on tots els hàbits són importants per abordar la malaltia, l'alimentació, el son, l'activitat física o una gestió adequada de l'estrès. Avui presenta el seu llibre Come y desinflámate, consejos y recetas para desinflamar el cuerpo y la mente, publicat per Grijalbo. Marc Vergés, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs pues molt a gust d'estar aquí xerrant un altre cop amb tu, que sempre és agradable, perquè sempre que tenim xerrades doncs les disfruto molt, no?
T'ho agraeixo moltíssim. També tenim aquí el teu últim llibre, on tornes una altra vegada a incidir en el tema de la inflamació. De fet, molta gent està parlant de la inflamació últimament, però tu vas ser dels primers que ens vas començar a avisar dels perills que té aquesta inflamació crònica, persistent, que no tenim gaire controlada i que confonem amb moltes altres coses. El llibre es diu Come y desinflámate, consejos y recetas para desinflamar el cuerpo y la mente. L'ha publicat una altra vegada Grijalbo. Això vol dir que l'altra va anar bé?
Bueno, a veure, t'haig de dir que l'altra va anar molt bé i segueix inclús venent a dia d'avui i és una, jo diria que és un long seller d'aquests que dieu, no? No? Si no estic equivocat, el terme és long seller,
sí, així? Sí, vas fent.
Vas fent. Llavors, aquest era una mica diferent. Per què era una mica diferent? Perquè he detectat que també hi ha una inflamació molt recurrent i quasi ha sigut una mica per necessitat i obligació dels pacients que he anat veient, que em deien, hòstia, per què no escrius un llibre d'això? Perquè, clar, el primer, el d'inflamació, el desinflàmate, era un concepte, com tu dius, d'inflamació crònica de baix grau a nivell visceral o a nivell sistèmic de l'organisme, en tot arreu, no? Inflamació de qualsevol lloc. Ara m'he centrat en la que té a veure amb la digestiva emocional. És a dir, en la que afecta en la relació primer i segon cervell. Dit d'una altra manera, i aprofitant una anècdota que jo tinc i que segurament no serem els únics que els ha passat i els oients alguna vegada els pot haver passat, aprofitant una situació molt incòmoda que vaig viure, que vaig trobar una companya de que feia temps, molt de temps que no veia, i que tal qual la vaig veure, la vaig felicitar perquè estava embarassada. Això és el que jo pensava.
No!
Sí, no estava embarassada i era una disbiosis com una casa, era un SIBO, i aquest és el tema. És a dir, tota aquella inflamació que està recurrentment i localment allotjada a la panxa sense que sigui una persona obesa, ni molt menys, aquella dona no estava obesa en absolut, era una noia normopès, és a dir, sequeta, normaleta, però tenia aquella panxa que a mi em va fer confondre'm i cagar la felicitació que mai he tornat a fer. No he tornat mai a felicitar a cap dona que no em digui primer que està embarassada, ja t'ho dic ara. I llavors, això és el que passa avui en dia. Veiem falsos embarassos contínuament. Veiem persones que no tenen ni molt menys sobrepès. Poden tenir-lo, òbviament, li pot passar qualsevol, però no necessàriament tens que tenir sobrepès per poder tenir aquesta panxa que sembli que tinguis 2-3 mesos d'embaràs, no? I aquí és on jo explico la importància de la merda de vida que hem creat. Aquesta merda d'estrès crònic que va paral·lel a aquesta inflamació crònica de baix grau, podríem dir que és un estrès crònic no tan de baix grau, però sí cronificat i que no tallem.
Exacte. A mi em sembla important el concepte de l'estil de vida, perquè sempre estem centrant-nos com en un sol aspecte, no?
Sí.
La dieta, No. Però al final és tot el que va afegint elements que agreugen una situació, no?
Sí, totalment. O sigui, és que al final és la conseqüència. Mm. Al final, si tu ets capaç de gestionar l'estrès fent un esport que et deixi anar totes les, entre cometes, merdes que tens al dia i que, a més, et faci estar oblidant els teus deures, les teves preocupacions, perquè això és important. Fer esport mentre tu vas pensant en què haig de fer, què li haig de dir, què m'he deixat de fer per demà i què tinc que fer per sopar els nens. Això és una merda. Mm. Perdona. Això no serveix de res. Això serveix per moure una mica el sistema circulatori, però en realitat qui està demanant ajuda en els nostres dies és el nostre coco, és el nostre cervell. Necessita pau, i per això contínuament ens demana menjar més de 2 o 3 cops al dia als adults, perquè els adults no hem de menjar com un nen petit. Un nen petit menja 5 cops al dia perquè té un estómac petit. La gent gran hem de menjar 2 o 3 cops. Per què necessitem menjar entre hores? Perquè necessitem dopamina. Perquè portem tal estrès i tal patiment mental que el nostre cervell diu: nene o nena, dame algo, diguem, dona'm alguna alegria. I aquesta alegria són xocolata, dolços, repostaria, alguna coseta que baixa aquest estrès en forma de dopamina, que dura mitja hora, no dura res
no
més.
Dura res, no dura res,
sí. I això, poquet a poquet, també va fent que no hi hagi la correcció o la reparació intestinal, perquè vaig menjant cada vegada més seguit. I això, lligat a una cosa que és molt important, Adam, que ara ja sabem, que és el cervell primari com mana sobre aquest segon cervell, que és el nostre sistema digestiu, a l'hora de tenir aquesta sensació d'estrès. Ell no diferencia en absolut de si t'estàs escapant de 4 gossos que et volen mossegar o si tens problemes de feina o un jefe que és un cabron.
És el mateix pel cervell. Pel cervell, exactament el mateix procés.
El mateix, que és enviar sang al cervell, enviar sang als músculs i frenar energia digestiva, perquè no serveix per escapar-te d'uns gossos. O sigui, el que necessites per salvar la vida és que els músculs de les cames i l'energia cerebral estiguin a tope per sortir d'aquell marrón que tens, i el sistema digestiu és que no importa. Això és el que passa. I el primer que passa és una reducció de l'àcid clorhídric. Poquet a poquet jo aniré reduint el meu àcid clorhídric cada vegada que jo faci la digestió. I això què significa? En què es tradueix? Que faré cada vegada pitjors digestions. Però, a més, canviaré el pH no només de l'estómac, sinó de tot el tracte intestinal fins al recte. I a partir d'aquí tenim una putada. Què és? Que els nostres bitxos, els amics, viuen en zones acotades en el tram intestinal segons el pH que hi ha.
Estem parlant aquí de microbiota, ja, de bacteris.
Correcte. Estem parlant de microbiota. Correcte. Llavors, aquests amics nostres necessiten viure en un lloc concret que hi ha un pH concret. En el moment en què nosaltres alterem aquest pH, ells busquen el lloc on han de viure perquè es senten malament. I normalment es desplacen en sentit ascendent.
Cap a dalt, que és cap on no han d'anar.
Mai. Mai. És a dir, la microbiota del budell prim està preparada per viure al budell prim i no en l'estómac. Aquí estem parlant de Helicobacter pylori. Viuen al duodè. És amic, per cert. A veure si acabem ja amb la tonteria de matar a canonades a l'Helicobacter pylori. Sisplau, l'Helicobacter pylori és un amic que combat malalties inflamatòries intestinals i no és el responsable de les úlceres de l'estómac. És una conseqüència.
D'acord.
I és una conseqüència que el tio viu allà, al duodè, la mar de bé, i de sobte detecta que l'estómac té un pH igual que el duodè. Per què? Perquè hem tallat aquest àcid clorhídric.
I allà està bé.
I allà diu, pues pujo.
Pujo.
I aquí és on dona pel sac. Perquè no et permetrà fer bones digestions, perquè ell tallarà l'acidesa contínuament. Vale, l'hem de tornar a lloc. Però és que el pitjor és quan passa que els bitxetes o la microbiota del budell gros passa cap al budell prim. Bueno, aquí ja el caos és tremendo. aquí hi ha les panxes inflades, dolor, ara depèn si faig gas de metà que no fa olor, tinc estrenyiment, i si en canvi faig un gas més pudent, més de sofre, més ous podrits, més fortó, no? Tant amb les gasos com les fentes, potser estic fent un excés de sofre i, per tant, tinc més diarrea. Llavors, aquí tenim ja el típic quadre d'alteració digestiva amb unes inflors de panxa postprandial, és a dir, cada vegada que menjo panxa inflada i, a més, ja no sé què menjar. Perquè un dia menjo una cosa i em senta bé, un altre dia menjo una altra i, en canvi, doncs, ja no em senta tan bé...
Clar, perquè moltes vegades és l'aliment que no se'ns posa bé, però quan estem en aquest punt en què estàs explicant tu, ja no és l'aliment, ja és la màquina digestiva que no està funcionant adequadament, per tant, és igual l'aliment.
Clar.
És igual que diguis una cosa o l'altra, no? És a dir,
clar,
segurament
perquè
hi ha aliments que són encara pitjors, perquè encara són més fàcils, més difícils de digerir, però en general ja no és l'aliment, sinó que és la màquina, no? La que està espatllada.
Clar, i com has fet servir la màquina, aquell aliment que el divendres et va fer mal... El dissabte, en canvi, dius, hòstia, avui m'ha sentat bé. Per què? Perquè el dissabte estàs tranquil·la, has fet exercici, t'has oblidat una mica de la feina, has recuperat àcid clorhídric, has baixat cortisol, torna a haver-hi una miqueta de mig funcionament de la màquina. Ja no s'ha inflat en la panxa, i aquí ja estàs boja perquè ja no saps què collons menjar.
Clar, clar. Escolta'm una cosa, estem parlant ara, per exemple, d'una cosa que pot semblar només estètica, que és la panxa inflada, aquesta panxa que ens agafa tots, però que no és només estètica,
no.
Perquè estàs explicant que té moltes altres conseqüències, perquè digerir malament, evidentment, és on traiem els nutrients que després ens fan al cos, per dir-ho simple, no? Si no tenim un sistema digestiu que funcioni, pot passar, literalment, qualsevol cosa, en funció del que absorbim, del que no absorbim, de com va una cosa i on va l'altra, i tot plegat, no? Per tant, estem oberts a qualsevol malaltia en general, no? Algunes més específicament, més autoimmunes, segurament, no? Però pot passar qualsevol cosa, no?
Mira, anem de menys a més. La primera cosa que passa, imaginem-nos que tenim una producció de metà amb aquesta panxa inflada, és metà, prioritàriament. Aquest metà, recordem que si estiguéssim en una habitació amb una gran quantitat de metà, moriríem. Aquest metà es va absorbint a nivell intestinal, passa sang i arriba al cervell. I, per tant, comença a haver-hi com una mena de lleuger emboirament. És a dir, ja no notes tan àgil o ràpida, no? Com a pensant i tal, no? Això és el primer. Per tant, hi ha una micro intoxicació a partir d'aquest gas. D'altra banda, és que, evidentment, ja t'estàs desnutrint. Perquè ja no estàs absorbint bé, ja no hi ha un procés absortiu correcte. No estàs esmicolant bé els aliments perquè puguin passar la barrera intestinal. I això en el millor dels casos, perquè si això ho eternitzes i no ho repares, recordem que el SIBO ja és, per l'OMS, una patologia, que encara hi ha molts metges que neguen i que no creuen en ella, em sembla encara increïble. Jo estic cansat de veure estudis de microbiota amb objectivament amb descripció de diferents tipus de SIBO, però és igual, al final, en el millor dels casos no absorbiràs els nutrients, macronutrients, proteïnes, malgastaràs molt, però en el pitjor dels casos inclús ja hauràs generat una hiperpermeabilitat intestinal i aquí anem on tu dius. Quan ja estic dilatant molt els meus forats perquè ens entenguin els oients, un forat del nostre budell pot arribar a dilatar-se 10 vegades més del que hauria de ser. 10 vegades més. Això, evident, què provoca? Provoca una activació del sistema immunitari, que ho ha de fer, perquè detecta unes molècules molt grans i coses que no haurien d'entrar. I, per tant, activa, pam, i actua, pam, i ho fagocita, i fa la seva feina. Això una setmana no passa res, un mes tampoc. Però continuadament en el temps acaba al final estressat com estem nosaltres. Al final reprodueix el sistema immun el mateix que ens passa a nosaltres. I per tant acaba confonent-ho, com quan estem estressats. T'haurà passat alguna vegada que llegint ràpid hauràs confós una afirmació per una negació.
Clar, sí, sí.
Doncs per un concepte que es diu mimetisme molecular, acaba confonent aquestes molècules que ataca de forma correcta amb seqüències moleculars de parts del teu cos. I, per tant, aquí és on pot confondre perfectament, pues, la proteïna làctea que entra en un format tremendament llarg amb la teva tiroides. I a partir d'aquí ja tenim un autoimmune de tiroides que es diu Hashimoto. Per posar un exemple. Això podria ser també una diabetis tipus 1 o podria ser una malaltia de Crohn. M'és igual, l'autoimmune que vulgueu. Per tant, és una mica l'avançada, la saleta d'estar, si no es corregeix, d'aquestes patologies tan greus. I a part, és un moment en el que hi ha una sèrie d'intoleràncies brutals. Però hi ha intoleràncies perquè la microbiota està alterada, no perquè l'aliment t'estigui donant problemes per si, sinó perquè la microbiota no està podent fer el que fa.
Marc, ara sentim a parlar molt de SIBO i el que ens passa a tots els que ens interessa seguir persones que sabeu de nutrició i tot plegat és que al final acabem d'alguna forma preocupant-nos en excés per les coses. Fins a quin punt ens hem de preocupar de la inflamació, del SIBO, etc. És a dir, a quin tant per cent, tenim dades sobre quin tant per cent de la població està afectant ja això? O encara és aviat?
El problema és que hi ha molt infradiagnosticat. Molt. Primer perquè molts van a la medicina convencional, que la medicina convencional encara cataloga molt com a budell irritable, síndrome de budell irritable, i que parla de somatitzacions, és a dir, ho relaciona pues, amb processos d'ansietat o depressió. No dic que no existeixi.
Que també, però és un factor petitó.
Exacte, vull dir, existeix el síndrome de budell irritable, per suposat, però no tot és el mateix sac. Llavors, a partir d'aquí, el que hem de valorar és que jo no puc estar malvivint. No puc estar malvivint. Jo puc tenir una setmana dolenta, jo puc tenir uns dies dolents. No passa res. Però el que no pot ser és que jo porti 3, 4, 5, 6 mesos amb un malviure, amb un notar contínuament el sistema digestiu. Jo, l'altre dia una pacient em deia, què maco és quan no te n'adones de les teves parts, dels teus òrgans. No? Perquè en realitat no li donem importància, però és el que ha de ser.
Clar, és a dir, han de no existir.
Exacte.
No els has de notar. No?
Exacte, exacte. Clar. Llavors, quan tu estàs notant un òrgan en concret, sistema digestiu, ara que estem parlant d'això, contínuament, i t'està donant problemes, i t'està incomodant, i t'està afectant inclús emocionalment, anem a dir-ho d'una altra manera, et condiciona la vida social? Hòstia, ens hem de preocupar.
Totalment, clar que sí, clar que sí. Clar, estava pensant jo ara, per exemple, una digestió correcta, pensant en termes de no notar-te els òrgans, pràcticament no l'hauríem de notar, no?
No.
És a dir, jo tinc un àpat i al cap d'una hora o dues hores o el temps que sigui, doncs faig una altra cosa, no? Però no hauria de notar que estic digerint i que allà hi ha una feina que s'està fent.
Exacte.
En principi. Exacte. I quan la noto és que m'he passat o amb la quantitat o hi ha algun altre problema afegit, no?
Sí. Mira, i a més hi ha el sopor. El sopor postprandial és el primer símptoma. Saps? Aquella sensació de... Aquells homes, jo me'n recordo molt dels avis, no? Moltes vegades, no? O tenim el cap, no?
Sofà post-àpat, eh?
Sí, sí, sí. La barbeta enganxada al pit, eh? Aquí, amb el coll estirat, que sembla que se li trencarà.
Aquell ronc que va arribant de manera puntual, si és intermitent, sí, sí, sí.
I no ho poden evitar. Per què no ho poden evitar? Perquè la gent gran, amb 70 anys cap amunt, ja té aquesta hipocloridia que et comentava abans, que es produeix per estrès. Aquí la té per qüestions fisiològiques de l'edat. I, per tant, ja tenen aquesta tendència de... Hòstia, em costa molt fer la digestió. Triguen una hora més. Per exemple, un home de 74 anys trigarà aproximadament una hora i quart més. En arribar al punt màxim d'àcid clorhídric ell mateix en 24. Per això és important els aperitius amb la gent gran. Recuperem els seitons, les olives, els cogombrets...
Perquè comença el procés digestiu abans, eh?
Clar. O sigui, si jo començo mitja horeta o tres quarts d'hora abans a fer aquest petit mos, ja estic facilitant que després pugui menjar proteïna, per exemple. Perquè al final ells van restringint la proteïna perquè els hi costa de pair per culpa d'això. I estan retallant el que els hi pot millorar i allargar la vida i tenir una nutrició tan bona com perquè puguin complir 100 anys sense problemes de salut. Perquè al final aquesta gent el que acaba fent és desplaçar la proteïna per hidrats de carboni. I aquests hidrats de carboni els hi provoquen hiperglicèmia, els hi provoquen diabetis, hipertensió, inflamació, i acaben malvivint els seus últims anys de vida.
Clar. O sigui, l'equivalent seria de fer l'aperitiu, seria com aquells cotxes que teníem abans, aquells dièsel, no? Que primer s'havien d'escalfar una mica,
sí.
I quan ja el cotxe et deia ja pots anar tirant, aleshores ja engegaves i ja podies accelerar tranquil·lament i al final podies anar tot lo ràpid que volguessis, però era un procés llarg, eh?
Fixa't que, a més, es veu claríssim amb el tema exercici, Adam. O sigui, quan tens una edat ja sempre... El primer, què és? Hòstia, escalfes. No, és que ja tinc una edat, escalfo una miqueta... Sí. Amb l'exercici ho veiem claríssim. Amb el menjar, no.
Clar.
I és el mateix.
Clar.
Llavors, a partir d'aquí és coherència. Puc utilitzar ajudes, puc utilitzar vinagre. Puc utilitzar vinagre. Les amanides poden anar carregades de vinagre. O els plats, els primers plats, ja sigui una verdura cuita, també li puc ficar molt vinagre per ajudar a millorar la digestió, òbviament. Perquè, a més, també és la porta d'entrada de problemes. És a dir, si jo perdo acidesa en l'estómac, és més fàcil que tingui problemes amb un Campylobacter pylori, amb una giardia. Són bitxos, són paràsits que són molt fotuts.
Mm-hmm.
Per tant, anem a assegurar acidesa de l'estómac.
Parlem una mica de tot allò que fa... Estàvem parlant d'estil de vida, no? Hem parlat una mica de l'estrès, sí. Que malauradament és un tema que sempre acaba sortint, perquè qui més qui menys, en l'estil de vida que portem al segle XXI, hi ha estrès generalitzat, i estrès crònic generalitzat, i és important controlar-lo, i el llibre expliques i dones algunes pautes per controlar-lo. Per fer una cosa que m'ha cridat l'atenció sobre l'estrès és que també hi ha determinats aliments que ens poden ajudar a regular d'alguna forma l'estrès, que això és una cosa que jo no sabia.
Clar, o sigui, al final, el que et deia, no? Jo estic sobrepassat. I, per tant, hi ha alguns aliments que m'ajuden a generar serotonina, podria ser la xocolata, el cacao, de bona qualitat, no? I hi ha uns altres aliments que em poden baixar l'ansietat perquè porten una substància que es diu casomorfina i podria ser un bon formatge de cabra o d'ovella. Què és un bon formatge? Vam parlar d'això. No és un formatge de llet morta. No és un formatge de llet pasteuritzada.
Ha de ser llet crua.
Òbviament. Perquè aquí estic menjant un iogurt en forma de formatge.
Molt bé.
No sé si s'entén clarament el que estic dient, no?
Sí, sí, sí.
Els països que són formatgers no volen un formatge fet de llet pasteuritzada. Te'l regalen. Te'l regalen perquè saben que la qualitat està en un formatge elaborat a partir de llet crua de qualitat. Per tant, si jo estic amb molta ansietat, puc menjar formatge que m'ajudarà amb aquestes casomorfines a baixar la meva ansietat, per una banda, però si, per exemple, jo necessito pujar la meva serotonina i baixar el meu estrès, puc menjar un bon cacau, per exemple, i després greixos de qualitat. Tots els greixos de qualitat, saludables, estic parlant de gui, alvocat, oli d'oliva, extra verge, estic parlant de peix blau, ous de gallines felices, tots aquests aliments m'ajuden també a produir doncs, un estat de control del sistema nerviós.
Mm-hmm. Val. Estrès, per tant. Coses que també han sortit. L'exercici, que té beneficis, primer perquè ens ajuda a regular l'estrès, però en si mateix l'exercici, encara que no estiguem estressats, té molts beneficis. Si no fem exercici, malament rai. De fet, l'altre dia llegia algú que em deia fer exercici amb totes les... s'ha de tenir en compte la frase i s'ha de posar en context, no? Però deia, fer exercici és com prendre un antidepressiu i no fer exercici és com prendre un depressiu directament. Aquesta era la frase, no?
I jo et diria encara més. Et diria que també no fer exercici et converteix en fumador.
No fer exercici converteix en fumador. Això ens has d'explicar.
Mira, està demostrat que una persona que fumi i faci exercici viurà millor que una persona que no fumi i no faci exercici.
Val.
O sigui, fins a quin punt és potent. Mira, jo sempre us dic una cosa quan em feu entrevistes, que hi ha una sola cosa en la que tots els professionals de la salut d'arreu del món estem d'acord. Que també és
tot,
trist.
Que ja costa, eh? Una, eh?
Que també és trist, això, eh? Però ja està bé que discutim i que no estiguem d'acord. A mi m'agrada molt que hi hagi un debat sempre. M'encanta que hi hagi debat perquè al final això és el que va, fa que avanci la ciència, no?
Sí, però debat de nivell i basat en evidència científica.
Clar,
perquè ara,
clar,
per xarxes hi ha gent opinant de qualsevol cosa sobre qualsevol tema i clar, de qualsevol manera.
Clar, jo demano als oients que sobretot parin atenció dels referents, que sàpiguen qui són referents, que sàpiguen qui són els que ensenyen els professionals, que sàpiguen en fixar-se amb les persones que s'han de fixar, perquè això és molt important, no?
Uh-huh.
Llavors, tots estem d'acord que l'exercici és saludable. Mira, et dono dades interessants. Fer exercici de força, sense cap canvi digestiu, menjant el que mengis és igual al que mengis,
val,
provoca canvis a nivell de bifidobactèries. Augmenta les bifidobactèries per fer exercici, que són les bactèries, un tipus de bactèries antiinflamatòries. És que és flipant. O sigui, és al·lucinant. A partir d'aquí, també, una cosa que em diuen tots els pacients quan els animo a fer exercici a força, sobretot les dones, que a les dones se'ls hi ha vengut una pel·lícula que realment era patètica a nivell d'exercici. Recordem que a les dones se'ls deia, vinga, fes aeròbic amb la Jane Fonda i punto, no? Sí. Una mica de pilates i s'ha acabat, no?
Sí. I no agafis pes, sobretot.
I no, sí, no agafis pes.
No agafis pes, que et faràs mal.
I ara el que volem és que facin força, a més que tenen un tren inferior les dones, quasi et diria més potent que, que els homes,
uh-huh.
I a més els diem a les dones de 60 anys, salta, fes impacte perquè no tinguis osteoporosi, no? És a dir, tot el contrari del que se'ns havia dit. Bé, doncs, el que produeix l'exercici de força és un empoderament mental espectacular. Tots els problemes semblen menys problemes, tots els problemes semblen més petits. Pots afrontar la vida amb una potència que no tens quan no fas força. Mm-hmm. És increïble, és un comentari, ja us dic, no és meu, és un comentari de les pacients que s'han enganxat a la força i reconeixem, és veritat, crec que tu i jo, a lo millor també, bueno, tu has fet força crossfit, poder no entres en aquest quadre.
Faig tagfit, faig una altra cosa, però sí.
Jo reconec que em costa fer força, ho reconec.
Sí, costa.
Em fa mandra, perquè a mi m'agrada córrer, sí. A mi m'agrada bici, a mi m'agrada el bàsquet, a mi m'agraden... Llavors, reconec que em fa una mica de mandra, però t'haig de reconèixer que les millores físiques, mentals i després de cara a fer aquests altres esports són increïbles.
Absolutament, absolutament. La qüestió, això ja que hi ha gent que ens està escoltant, espero, és que el tema és que facis exercici de força, si t'avorres exercici de força clàssic, l'incorporis d'alguna manera més divertida. Que això també, ara hi ha molts sistemes d'entrenament que fan això.
Sí.
El crossfit, des del meu punt de vista, pot ser una mica lesiu de vegades perquè això ho porta a l'extrem.
Sí.
Però hi ha molts mètodes d'entrenament que diuen, escolta, no t'agrada aixecar ferros perquè és avorrit, has d'esperar 2 minuts, sense sèrie, tot això. Incorpora-ho d'una altra manera. I hi ha molts sistemes que estan bé, que la gent els busqui i trobarà. Estem posant molt èmfasi en l'exercici de força i ens hem oblidat totalment de l'exercici metabòlic més cardiovascular, que també té importància.
És que s'han
perquè
de fer els
ens
dos.
Ens passa sempre això, no? Que de cop i volta sempre diem el cardiovascular el més important. No, ara només el de força. No, coi.
No.
El de força és meravellós, molt important, però no deixem davant de l'altre, no?
Mira, jo estic fent molts estudis genètics ara perquè em preocupa molt. Estic intentant donar-li la volta al tema de la salut i estic intentant fer entendre a tothom que lo xulo no seria esperar estar fotuts, sinó adelantar-nos a la patologia. Llavors estem fent molts estudis genètics per veure quines són les potes fluixes de cadascú de nosaltres, no? Les potes fortes també, òbviament, no? I a partir d'aquí dissenyar una estratègia de salut que impedeixi que amb facilitat puguis tenir qualsevol tipus de problema de salut i que envelleixis de conya, que és el que veiem amb les Blue Zones, no? Que envellim el millor possible, que arribem als 100 anys sent independents, valent-nos per nosaltres, amb el cap clar, etc etc. Bé, amb aquests estudis de genètica, inclús em donen la informació de quin tipus o quina composició d'exercici li va bé a cada un dels pacients que estudio. I no he trobat mai ni cap que només validi el cardio, ni cap que només validi la força. Wow. O sigui, sempre hi ha un 30-70, un 60-40, però sempre es necessiten els dos. Per tant, l'ideal és combinar. combinar intensitats, combinar cardio amb força, combinar dins del mateix tipus d'exercici rutines diferents, o sigui, incomodar el múscul sempre, intentar anar sortint de la zona de confort, no fer el mateix entrenament sempre, perquè aquí està la clau.
A mi el que m'agrada de l'esport és que és una metàfora meravellosa de la vida una mica, eh?
Sí.
És a dir, t'has de forçar a anar una miqueta més enllà d'on tu creus que pots arribar perquè només així millores, no? Si no et quedes en una zona on sempre estàs donant voltes al mateix, no?
Sí. Escolta,
si pots amb 10 quilos, no facis 8 perquè estàs més còmode. Fes l'esforç extra dels 10, dels 20 o dels 50 o del que puguis, eh? Però aquest petit esforç extra que genera aquest estrès i després fa les adaptacions que el cos fa i que són les que generen la salut després, és l'interessant, i a la vida també funciona una mica així, no?
Sí, no ens podem acomodar.
Per això la gent quan fa força després et ve i et diu això, no? Que bé que em sento.
Clar, clar.
Que empodera.
Sí, avui tenia la conversa amb un pacient que té problemes emocionals i una mica, evidentment un context que ara no entrarem i tal, però un gran problema que té és que ha abandonat l'exercici, no? I l'avantatge de que avui en dia, tant per les disciplines que tu deies abans, tant com per allà els grups musculars que a mi em pugui interessar, perquè jo puc estar limitat, puc tenir algun problema de lesió, puc tenir algun problema de moviment, és que podem fer exercici en qualsevol situació i en qualsevol context. Llavors, en el moment en què jo faig exercici, faig sempre el mateix i mai tinc cruiximents, ja estic tenint un problema.
Clar.
O sigui, no cal tenir cruiximents després de cada entrenó, òbviament. Però no tenir-ne mai, algú està passant. Potser no estic fotent la intenció, la intensitat, o això, o que estic fent sempre el mateix i no evoluciono. No anem bé.
Clar. Sí, sí. S'ha d'anar millorant una mica.
Recordeu una cosa. La musculatura no és una qüestió només funcional, de moviment i de poder moure'm lliurement i ser vàlid, de poder-me defensar, de poder protegir la meva família, de poder fugir d'un perill, òbviament. No és només estètica, que avui en dia s'ha banalitzat molt i torna a haver-hi, jo veig, em sembla a mi, no sé què veureu en general els que ens escolten, però jo veig que la gent va una mica per l'estètica, no? I bueno, escolta, al final, mira, és igual, no? Si és per estètica, però crec que el que hem d'entendre és que la musculatura és l'òrgan antiinflamatori per excel·lència. Mm-hmm. És el que genera citoquines antiinflamatòries per excel·lència.
Mm-hmm.
I, per tant, és la clau per poder tenir aquesta bona salut i d'altra banda, per poder superar processos xungos que et pot portar la vida, com pot ser, ho hem viscut amb el Covid, no? Un procés tremendament agressiu per a molta gent, que si haguessin probablement tingut un nivell de massa muscular superior, ho haguessin superat.
Mm-hmm.
O un procés oncològic. Un procés oncològic està demostradíssim que tens moltíssimes més possibilitats de superar-ho amb una bona massa muscular. Ja està tot dit?
Sí, sí, absolutament. A veure si animem a la gent que encara està dubtant i que té aquella cosa de dir, ho faig o no ho faig, a fer el pas definitiu perquè els beneficis són infinits, no?
Deixes que sigui una mica bastote?
Sí, home, clar.
Jo, per posar-li també una mica de gràcia al tema, jo sempre dic una cosa, i els pacients que puguin escoltar-me ho saben, jo sempre dic que fer esport és com cagar. No t'ho has de plantejar, cagues i punt.
Exacte.
I això és el mateix.
Sí, sí, ningú es planteja, vaig esperar-me una estona, no. Fes-ho, que està bé, no? Una altra cosa també superimportant, parles dels tòxics a la cuina, també, sí. Parles d'alguns suplements, que això, millor que no hi entrem perquè estarem una bona estona. El sol, vale. Fonamental, tenim una relació amb el sol bastant complicada avui en dia, perquè sabem que estar molta estona al sol no és beneficiós, però, clar, com sempre, ens n'hem anat a l'altre extrem, no?
Sí.
Ara en parlem del sol, però parlem una mica dels cicles circadiaris, perquè també em sembla superimportant, perquè la gent pensa, això del dormir només em serveix per estar més o menys descansat, no?
Mm.
Per estar més o menys concentrat el dia que he dormit una mica bé, i el dia que no he dormit bé m'ho noto, però cerro les dents i tiro.
Ha.
El dormir bé en la manera, en la forma i en el fons, també és un regulador de la inflamació, de l'estrès i de moltes coses, no? Què vol dir dormir bé per tu, Marc?
No parlo mai d'hores, inclús no parlo, perquè tampoc, i segons estudis, no és important que et puguis despertar, sinó la pregunta que jo faig i és clau és, escolta, Adam, quan tu et lleves pel matí...
Com estàs?
Com estàs? Com et lleves? Et lleves bé? Et lleves amb sensació que t'has reparat? Et lleves amb energia? Com et lleves? Aquesta és la pregunta. Perquè si et despertes a les 3 del matí però et redons ràpid, no és important. Si tu vas a fer un pipí a les 4 del matí en pilot automàtic que quasi ni t'enteres i et tornes a redormir, és que no és important. Mm. I inclús sabem que genèticament hi ha persones que són unes suertudes i que em fan una enveja escarosa, perdó, que ho digui,
molt poquet, poden que, dormir molt poc.
Que amb 6 hores o inclús 5 i mitja tenen suficient. Sí, són les menys, eh? Estem parlant d'un 6-7% de la població, eh?
Sí, però existeix. Perquè hi ha molts gurus absurds que estan recomanant que dormis molt poques hores perquè s'ha d'aprofitar el dia i tot plegat. I això està bé per un tant per cent petitíssim de la població. Però clar, els altres, escoltem, hem de tenir les nostres horetes, no? Les que siguin, que facin que ens llevem de manera reparada, descansada, no?
Clar, inclús les dones són molt més complexes en aquest tema, perquè no és el mateix. Depenent de la fase menstrual en la que es troben, necessiten dormir més o menys perquè estan més eufòriques o estan més cansades. Mm. Per tant, ja no és inclús una qüestió de genètica, també és una qüestió, en el cas de la dona, de en quin moment del cicle es troben o en quin moment de l'edat també, no? Perquè a l'adolescència també necessites dormir moltes més hores perquè estàs fotent un creixement tremendo.
El cervell està allà fent una feina tremenda, clar.
Clar, i muscular.
Ha de passar pel taller cada nit.
Clar, llavors ja està demostrat que els adolescents que dormen menys de 10 hores ho pagaran a nivell immunològic i a nivell de més possibilitat de tenir ansietat i depressió quan són joves adults. Això és molt bèstia. Mm. Llavors, aquí el que hem de trobar és com i quines són les hores que jo necessito per trobar-me pel dematí quan m'aixeco? Bé, punt. Perquè si no passa això, com tu molt bé deies, s'activa el procés adrenal. Jo m'aixeco cansat, les meves adrenals ho detecten, i comencen a produir un augment de glicèmia per neoglucogènesi. Per tant, pujarà la meva glicèmia sense que hagi esmorzat res. Aquest pic de glucosa inflamarà allò que ja tingui una inflamació lleu. Pujarà el grau d'inflamació. No tinc res si a sobre ja l'esmorzar està ple d'hidrats de carboni. Llavors ja estem doblant o triplicant el nivell de glucosa en sang i, per tant, doblant o triplicant la inflamació que jo tenia per culpa d'haver dormit malament. I això, dieu, i un altre, i un altre, i un altre.
Dius el llibre, també, més enllà de les hores, eh? Que anar a dormir sempre a la mateixa hora, llevar-se sempre a la mateixa hora, que això és una cosa que ens costa moltíssim,
molt,
perquè sembla que dividim la setmana en treballo, no treballo. Treballo, dormo poc. No treballo, aprofito per dormir totes les hores que siguin possibles. En realitat hauríem d'anar a dormir sempre a la mateixa hora i llevar-nos més o menys a la mateixa hora, dilluns, dimarts, dimecres i dissabte i diumenge, no?
Sí. Sí, aquí també hem d'entendre que hi ha dos ritmes hormonals. Hi ha un 25% de la població que són matutins, que posen el peu al terra a les 6 i mitja del matí
pam,
i, hòstia, són coets. Pam, bim, pam, esmorzen ja, són parlanchins, tal, bueno, fantàstic, no? Però aquests, és que a les 9 ja tenen son. És que no els facis sopar a les 9 o més tard, perquè els hi fas la putada del segle, perquè dormiran fatal, perquè es faran la digestió malament, dormiran malament. Però després tenim els altres, tenim els vespertins. Tenim els que, com els hi parlis a primera hora del matí, igual et foten un moc. Sí, cuidado.
Tantes parelles trencades per aquesta raó. Un que parla molt i un que no vol que li parlin gens.
Exacte, no? És a dir, això és algo que no s'ha entès. Llàstima que no haguéssim explicat això.
Per què es van separar? Perquè teníem ritmes circadians diferents.
Sí, totalment.
No?
Escolta, jo conec gent molt famosa que té parelles que estan en aquesta línia i he ajudat a conciliar una mica el tema. Llavors, aquesta gent necessita començar a menjar mig matí. No li donis a primera hora. I, en canvi, pot permetre's el luxe de sopar a les 9. No els hi fa tanta història. I tenint en compte això, I per tant, havent d'una fluctuació de que un pugui anar a dormir a 11:15 i l'altre a 11 o 12:15, sí que és veritat que l'ideal fora, doncs, que tinguessis un ritme més o menys estable. Llavors, aquells que per la nit no tiren, que els dissabtes i els diumenges quedin per dinar en comptes de quedar per sopar.
Clar.
Ja
la
està?
Relació social és la mateixa. Clar. La pots tenir igual dinant que sopar. Clar. Que sembla que, facin... que sopar... Sí,
clar,
sí, sí.
Que facin un tardeo, Adam.
Clar, un tardeo. Sí, sí,
un tardeo. Hòstia. Sí, sí. Clar. I al, sí, sí, final, al final ets coherent amb el teu ritme i no notes aquests impactes tan bèsties. Després hi ha un altre tema, que és parlar de la gent que treballa de nit, que un altre dia, si vols,
uau,
podem,
uau,
parlar de, clar, la gent que treballa de nit, perquè sempre ens oblidem d'ells i són un sector de la població molt important.
Totalment.
Molt important. Fan una feina...
Sostenen parts importants de la societat amb la seva feina.
I aquesta gent necessita quelcom especial i necessita que entenguin també com s'han de fer les coses per fer-ho bé. Però aquest és un tema molt complex que un altre dia, si vols, en podem parlar.
Sí, sí, perquè sempre es diu, escolta, dormir de nit i estar despert de dia, la llum és important, però hi ha gent que diu, a mi què m'expliques? Jo això, clar, no puc fer-ho. Clar. Jo ja, cada mes jo tinc una feina important o tinc, clar, una feina que no m'ho permet, això, no?
Exacte.
Hem de tenir molt en compte sempre quan donem consells, això no, cada vegada m'ho estic trobant més, no?, que hem de donar importància molt al context de les persones. Si tu li dius a la gent que compri no sé què i viu en un desert alimentari, no té diners o el que, clar, sigui... li estàs generant un estrès afegit perquè a sobre, sí, no pot seguir el teu consell, no?
Sí.
Perquè no pot. Hi ha gent que no vol, això és una altra qüestió. Però hi ha gent que voldria i no pot fer-ho, no? I tot això també s'ha de posar dins del mix quan donem consells sobre nutrició, no?
Sí, perquè, a més, és que no hi ha... Quan tu sentis algú que dona un dogma, vigila.
Mm-hmm.
Vigila, perquè vol dir que s'està deixant el tinter moltes coses. Tothom ha de menjar proteïna animal com a protagonisme, proteïna animal... Escolta, hi ha un 25% de persones que poden ser vegetarianes genèticament a nivell europeu i no necessiten aquest concepte de proteïna animal a tota hora. Hi ha també un altre 25-30% de població que poden tenir problemes amb la lipoproteïna A, que té a veure amb el colesterol genètic. Com els hi facis menjar proteïna animal com a protagonista, els hi pots destrossar la vida directament. Llavors, quan més saps, més reticent ets a fer consells dictaminats allò, per el dogma, no? O sigui, tothom ha de... No, cuidado. No? Exercici en dejú. Bueno, Si ets dels que hem dit vespertinos, com li facis exercici en dejú,
el mates.
Llavors, és que s'ha de saber d'aquestes diferències que poden haver-hi. I en tot cas, explicar-ho, com ho estem fent ara, no? Que entengui la gent com és, que se sàpiga com és, i que la gent no faci cas a ningú si no li quadra.
Clar, això a mi sento que no m'anirà bé, no?, d'alguna manera.
Exacte.
Per, de manera intuïtiva, moltes coses les sabem, sobretot aquestes que tenen a veure amb entrenar en dejú. Ho fas un parell de vegades i dius, que no em funciona.
Clar.
No vaig. Altres diuen, escolta, jo vaig com un coet sense esmorzar al matí i anar a entrenar. Perfecte per tu, però s'ha d'anar adaptant. Per anar acabant, volia portar una mica la conversa cap aquí, no?, cap aquesta reflexió de cada vegada sabem més... I cada vegada estem entenent que cada persona és un món,
sí,
i que cada persona necessita una dieta personalitzada, entenent dieta com a pauta alimentària. Però clar, també és veritat que portem 250.000 anys com Homo sapiens sense haver necessitat això d'alguna manera, no?
Sí.
Com es conjuga aquesta cosa de donar consells generals sobre alimentació i al mateix temps tenir en compte la personalització de la dieta de cada persona sense portar-nos a l'obsessió per l'alimentació, perquè aquí hi ha un triangle que és difícil que es mantingui en equilibri, no?
Sí. La tecnologia i la medicina ens ajuda molt. Ara entenem aquestes diferències, que poden ser amb al·lels genètics. Que, per això que et deia del 25% d'europeus que poden ser vegetarians, no? Sabem que són uns fats, uns tipus de gens que converteixen molt bé els greixos d'un oli de lli o d'unes llavors de lli amb les resolvines finals, que és la molècula que al final el cos utilitza per desinflamar-se, no?
Uh-huh.
Però que, en canvi, el 75% de la població europea no ho fa bé. I, per tant, no serien bons vegetarians, no? Llavors, aquí està la idea. Inspirar-nos en d'on venim, perquè hi havia antecessors nostres del paleolític que per una adaptació de no trobar carn, proteïna animal, els que tenien aquests al·lels es van perfectament adaptar a la situació i han transmès aquests gens que avui en dia és una putada si només menges proteïna animal. O al revés, no? Llavors, tota aquesta informació de lo que era abans l'humà més les tècniques que ara tenim doncs per veure el teu llibre d'instruccions, per exemple, quan jo et faig un estudi genètic, per exemple, i quan jo estudio la teva microbiota, sumat a les teves merdes mentals de l'infantesa, sempre ho dic. Tots tenim traumes mentals d'infantesa, tots.
Sí, 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 sí.
Tots. I el que es tracta és de lligar aquestes tres coses. Genètica, microbiota i problemes emocionals que tenim heretats transgeneracionals o de petits. Quan coneixem, quan tenim el coneixement d'això, podem viure 100 anys amb una qualitat de vida espectacular. I la medicina va per aquí.
Totalment, sí, sí. Sí, sí, absolutament. Important tenir-ho això en compte. I els que no puguin accedir a totes aquestes ajudes i aquests privilegis...
Ja, és un privilegi, això, sí.
Què hem de fer? Què han de fer? Perquè, clar, tenim alguna mena de consell general que sigui vàlid?
Sí, evidentment, un estudi de microbiota bàsic costa 260 euros, un estudi bàsic de nutrigenètica costa 200 euros... Tampoc són preus, fixa't que tampoc són...
No són tan bèsties.
No, no són tan bèsties, eh?
Però hi ha gent que no arriba a final de mes i els hi semblarà una barbaritat, i s'ha de tenir en compte.
A vegades també m'agradaria fer la reflexió que potser no fa falta canviar-se el mòbil tan sovint.
Efectivament.
I potser val la pena que en comptes de regalar-li una medalleta d'or a la nena que acaba de néixer, li regalis un estudi genètic, no?, per saber què li correspon a aquella nena per viure molt bé i feliç, no? Dic jo, eh? Són reflexions que també faig, eh? Sí, però és veritat que el que dius és cert, i per tant, jo el que faria és alimentar-nos com s'alimentaven les nostres àvies. O sigui, no menjar res que les nostres àvies no o besàvies, depèn de l'art
ja,
que tinguis.
Que jo crec que ja estem amb besàvies.
Ja estem amb besàvies, ja, eh? Doncs no menjar res que les nostres besàvies no mengessin, perquè és la manera d'apropar-te a el que és l'alimentació real i a partir d'aquí també ser conseqüent i tornar a recuperar aquesta connexió interna que hem perdut. Perquè anem una mica com gallina sense cap, corrent, no? Directe cap endavant i no penso en mi, no? Intentar reconnectar amb nosaltres mateixos i percebre si em senta millor el peix que la carn, si em senta millor la proteïna vegetal que la proteïna animal, si menjant més ous em sento amb més energia i amb més capacitat mental, i a partir d'aquí les coses amb l'exercici i una miqueta de meditació o d'exercici que t'ajudi a estar equilibrat emocionalment, crec que és factible per tothom.
Absolutament. Amb el Marc, ja ho sabeu, podíem estar parlant moltíssima estona, l'hem convidat moltes vegades als Sants i Estalvis per parlar de nutrició i ara ja veiem que no podem parlar només de nutrició, que hem de parlar del context on posem la nutrició, de l'estil de vida i de tot el que envolta la nostra salut, que no és mai un factor, són molts factors. Ja no és que estiguin interrelacionats, és que són el mateix, d'alguna manera, no?
Exacte.
Perquè sempre dèiem, no, tot està com interrelacionat i tal. No, és que forma part de la mateixa xarxa, d'alguna manera. Ja no són coses separades, no? Us recomano moltíssim els seus llibres. L'últim es diu Com i desinflama-te, publicat per Grijalbo, que volia recalcar, com sempre, que el Marc, a banda d'explicar els quès i, sobretot, els perquès, després ens explica els coms, perquè sempre hi ha receptes, receptaris, menús per adaptar, per provar, per experimentar i per veure, al final, què se't posa bé, què no se't posa bé, què et fa sentir bé, què et fa sentir malament, perquè no hi ha res més frustrant que et diguin s'ha de menjar això, tal, 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 però que després, si no en saps, vas perdudíssim i està molt bé que posis les eines al davant i diguis, no, mira, escolta, vas perdut, tranquil, jo et poso aquí un receptari, et poso un menú, et poso plats que et poden servir perquè vagis experimentant, que sempre està bé, i si vols saber el perquè, tens la primera part del llibre.
I plats de guerrilla. Jo sé que tu ets una mica cuinetes i que per tu deuen ser molt simples els plats que poso, perquè és veritat, perquè el que he buscat amb tota la intenció del món és que siguin plats per estar 10 minuts a la cuina, com a màxim 15, i que no siguin un problema a l'hora d'afegir més estrès, que ja el tenim prou, no? Mm. Al final, si vols un llibre gastronòmic, te'n vas a altres opcions, però aquell sí. El que buscava era que fos vistós a la vista, que fos gustós, que estigués ben combinat i que no fos incompatible amb disfrutar, però que no s'assemblés a una dieta hospitalària, sobretot això. Clar. No. Ho diu la dieta hospitalària, no? Llavors, senzill, però gustós.
Totalment. És que si no gaudim del menjar, tampoc té gaire gràcia.
No té gràcia.
Marc Vergés, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
Un plaer també, Adam Martín, o sigui que quan vulguis en tornem a parlar.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.